Ja en parlem de qüestions de protocol. Avui volem parlar de l'atenció telefònica perquè és important. I parlem avui d'un element tan quotidià com dèiem, com és el telèfon. Explica'ns una mica, Laura, per què és important l'atenció telefònica.
Abans, però, ta mare m'agradaria fer un incís,
sí.
Perquè, curiosament, la setmana passada estava fullejant la revista Vogue i vaig trobar un article que parlava del que vam estar parlant nosaltres fa dos dilluns, no?
Sí.
De l'entrevista de feina, el com comportar-nos i el com anar vestit, no? Coincideix amb el que vam estar parlant nosaltres, sobretot amb el tema de que la primera impressió en una entrevista de feina és fonamental, vale? Perquè ho comunica tot, des de les aptituds fins a l'interès que nosaltres mostrem per aquell lloc de treball. Recordem que dèiem la postura corporal, la comunicació no verbal, d'acord? Pues bueno, també feia un petit incís de tot això. Després també ens parlava d'ajustar els nostres valors als valors de l'empresa. Recordem també que vam estar comentant que havíem d'interessar-nos uns dies abans per a veure com era aquella empresa,
sí.
I anar vestides d'acord al lloc al que optàvem, d'acord? Sempre i quan sense perdre la nostra personalitat i el nostre propi estil. I després també, curiosament, el consell que nosaltres donàvem de portar un petit complement o un accessori que ressaltés, no? Que dèiem, pues, un bolso vermell, per exemple, no? Un mocador,
sí.
Que fes que aquell entrevistador ens recordés
per
un cop,
detall, sí.
Sí, un cop hagués passat l'entrevista i haguessin de parlar de nosaltres, pues, bueno, pues, també donava aquest mateix consell, no? Vull dir, no el vaig traure de la revista, sinó que és tot coincidència. Però sí que hi ha una cosa que no coincidim i que jo discrepo, i és que parlava de que el traje jaqueta, que nosaltres era el vestit que dèiem més adient per anar a una entrevista de feina, sobretot per transmetre serietat i compromís, doncs ells deien que estava passat de moda, no? El traje jaqueta. Jo amb això ja et dic que discrepo totalment, perquè en un principi, clar, nosaltres, jo estic aquí parlant des de la vessant del protocol, i el protocol no deixen de ser unes normes estipulades a través dels usos i costums. Per tant, no estem parlant de noves tendències ni de moda,
sí.
Però no vol dir això que no estigui complementat i que no pugui anar lligat, no? En cap moment, sinó que, clar, nosaltres estem parlant d'uns costums i que és el més idoni, d'acord? El traje jaqueta, jo per mi, sí que és el traje més adient per una entrevista de feina. Si continuava llegint l'article, veia que feia referència tota l'estona a feines creatives, amb un departament de publicitat, amb un departament de màrqueting. Clar, són feines que evidentment tu has de transmetre que ets creativa i que estàs a la moda, val? Però, i llavors, doncs, a veure, seria del tot correcte l'anar, jo què sé, doncs, amb unes mitges de colors o amb un jersei tot virolat, vale? Però si, per exemple, nosaltres estem optant en un lloc de treball de directora financera, doncs, evidentment, no transmetrem la mateixa imatge anant amb unes mitges de colors que anant amb un traje jaqueta. Per tant, jo amb això sí que volia dir que discrepo.
Fet aclariment, doncs, sobre el que parlàvem fa dues setmanes i el que es va publicar a la revista Vogue, avui parlem, com dèiem al principi, de l'atenció telefònica, un element molt important al nostre dia a dia, el telèfon. Laura?
Pues sí, la veritat és que és una eina indispensable, sobretot amb el tema dels mòbils, no? Jo crec que és un avantatge i és un avenç el poder localitzar a qualsevol persona en qualsevol moment del dia, independentment d'on està aquesta persona. Però sempre hem de tindre en compte que per nosaltres que truquem és un avantatge, però hem de respectar perquè potser per la persona que nosaltres estem trucant en aquell moment és una intromissió inoportuna. Per tant, hem de saber vigilar els moments amb els que truquem, d'acord? Pensem també que una trucada, ja sigui que tinguem una musiqueta o que tinguem un to, és un to insistent, per tant, pot fer que aquella persona hagi de deixar de banda el que està fent en aquell moment, inclús fins i tot arribar a córrer per agafar el telèfon i contestar, d'acord? Per tant, veiem que té les seves avantatges. Nosaltres estem parlant en temps real amb una persona que pot estar a Nova Zelanda, val? Però també té uns inconvenients. I aquests inconvenients, doncs, bueno, en un principi s'arreglen quan contesta aquella persona preguntant-li si és un bon moment per ella, si no l'estem molestant, d'acord? I després també és intentar adaptar el que nosaltres, el tema a tractar, al canal més adient. Hi ha vegades que el telèfon el fem servir per donar notícies que potser cara a cara no ens atrevim, d'acord? I jo això crec que és una falta de respecte cap al nostre interlocutor. Llavors, potser el que hem de fer és adaptar el canal al missatge.
A banda, també és cert que no és el mateix la comunicació cara a cara, si és possible, que la comunicació per telèfon, que és molt més freda i de vegades pot portar malentesos. També,
malentesos, clar. Pensem que no ens estan veient en aquell moment i llavors no sabem ben bé si...
L'expressió de la cara.
L'expressió de la cara. Sí que no ens veuen l'expressió de la cara, però el to de la veu transmet moltíssim. Si nosaltres, que després en parlarem, si nosaltres contestem amb un somriure, aquest somriure es transmet, d'acord?
Parlem una mica, en aquest cas, del telèfon mòbil. El que portem les 24 hores del dia, podem dir a sobre. De vegades fem un abús del telèfon mòbil i sobretot amb les noves tecnologies i estem parlant tipus missatges WhatsApp.
Sí, jo crec que sí, que hem arribat fins i tot a ser addictes al telèfon. Estem penjat tot el dia, ja sigui amb trucades, amb correus electrònics o amb WhatsApps, no? el que tu dius. Per tant, no tenim límit ni d'ús ni d'horaris. Llavors, els horaris jo crec que els hem de saber respectar. Hi ha els horaris personals i els horaris laborals. Intentem fer trucades laborals en horari laboral i trucades personals en horari personal. Amb això, per exemple, vull dir, no intenta fer trucades de feina al migdia, perquè aquella persona és un moment que té de descans i està, la podem trobar dinant, per exemple, per tant la podem molestar, ni evidentment trucades a partir de les 8 o les 9 de la tarda. Les trucades personals, el mateix, intentar, no sé que sigui alguna urgència, no fer-les durant el matí o durant la tarda si sabem que aquella persona pot estar treballant, i ja sigui personal o ja sigui de feina, intentar no trucar ni abans de les 8 del matí ni després de les 10 de la nit, que això també a vegades inclús et fa que t'assustis, no? Que dius, ostres, què passa, no, ara?
Una mostra també d'aquesta addicció que ens comentaves és aquesta mania que de vegades té la gent de s'asseure en una taula a dinar i el telèfon mòbil a sobre. Això s'ha d'evitar.
Està prohibidíssim, això, sí. La veritat és que sí. Tenim la mania d'arribar on sigui, al despatx, a casa, a la feina, amb una cafeteria o amb un restaurant, i el primer que fem és traure el mòbil i deixar-lo damunt de la taula. Val? Llavors, clar, jo crec que això també és una falta de respecte cap a la persona que tenim al davant i amb la qual hem quedat i hem de disfrutar d'aquell moment, no? O estar almenys per ella. Llavors el que hem de fer és, a no ser que estem esperant una trucada urgent, si realment és així, doncs excusar-nos i dir, doncs, perdona, mira, és que estic esperant aquesta trucada, deixo el mòbil aquí, i un cop ens truquin, el que hauríem de fer és retirar-nos de la taula, solventar o atendre aquesta trucada. Sí. Mal, i després disculpar-nos. Un cop hàgim atès aquesta trucada, el mòbil l'hauríem de guardar.
Parlem ara de l'atenció telefònica que es fa en el context del treball. Com hem de contestar el telèfon quan rebem una trucada?
Bueno, el que comentàvem abans, no? No tenim comunicació visual, però sí que la veu transmet molt. Llavors el que hem de fer és intentar contestar pausadament, per molt atabalada que estiguem en aquell moment, que a vegades és una intromissió, no? El que dèiem, no? De dir, ostres, és que ara una trucada no em va gens de bé perquè estic aquí superconcentrada en això, sí. Intentar que no se'ns noti, i llavors contestar de la manera més pausada possible i amb un to de veu amable, fins i tot el que dèiem del somriure, no? Sempre amb un somriure. Llavors jo crec que el millor que podríem, la millor manera que podríem contestar la feina és donant informació, perquè realment la persona que truqui sàpigui que està trucant on volia trucar, d'acord? Llavors jo per mi, per exemple, si estem aquí treballant a la ràdio, doncs contestaria amb un AU ràdio bon dia, o inclús donant el meu nom, no? Doncs UAU ràdio, soc la Laura, en què el puc ajudar, d'acord? Per tant, nosaltres estem facilitant que aquella persona sàpigui realment que ha trucat on volia.
I la reacció de l'interlocutor quina ha de ser?
El primer que ha de fer l'interlocutor és també donar-nos informació a ell, no? El qui és, qui truca.
Això es fa poques vegades, eh? De vegades es pregunta directament per algú sense presentar-se.
Sense donar informació. Sí, pues ens equivoquem, perquè és important, si nosaltres també volem saber qui ens està contestant, pues és important donar també a nosaltres aquesta informació, no? Pues mira, soc la Laura, voldria parlar amb tal persona o el motiu de la meva trucada és aquest, no?
Sovint quan estem treballant, abans ens ho deies, podem estar nerviosos, hem de contestar d'una manera pausada per donar aquesta sensació de serenitat, però també és cert que a vegades estan trucant al telèfon però estem atenent una altra persona. Com hem de reaccionar llavors? Qui va primer?
Sí, en un principi va primer el que estem atenent en aquell moment. Si està aquella persona presencialment davant nostre, hauríem d'atendre amb aquella persona, però clar, el to insistent que dèiem abans ens fa que contestem. Llavors, el més correcte és contestar aquella trucada, dir-li que s'esperi un moment i acabar d'atendre la persona que tenim al davant el més ràpidament possible per poder atendre aquella trucada. La persona que estarà al davant també sap que tenim una trucada pendent, per tant, hauria d'agilitzar la seva gestió.
Això pel que fa, com dèiem, a l'atenció a la trucada, a l'hora de contestar i durant la conversa, com ens hem de comportar amb l'interlocutor?
Mira, primer de tot, jo aconsello el deixar de banda tot el que estem fent en aquell moment, perquè es nota si nosaltres no estem per aquella persona, val? A vegades tenim la mala costum de repenjar-nos del telèfon, no? Aquí a l'ombra i continuar
escrivint
amb el teclat, se sent moltíssim. Per exemple, el menjar xiclet o el menjar qualsevol cosa també se sent molt. Nosaltres ens pensem que no, i és horrorós el tenir una persona al costat que veguis, sí, no? El sentir aquest sorollet que és bastant molest. Per tant, intentar deixar de banda tot el que estem fent, practicar l'escolta activa, realment què ens està dient aquella persona, i com que no ens veu, doncs, bueno, anar fent senyals de sentiment conforme sí, estic aquí, t'estic escoltant i estic per tu, d'acord? De sentiment o de desacord, perquè no tenim per què estar d'acord amb el que ens està dient en aquell moment.
Per transmetre-li, hem d'evitar algun tipus de frase per no transmetre, doncs, o que no estem atenent-lo, o que anem de llestos per la vida.
Sí, no, a veure, frase, per exemple, és quan nosaltres estem parlant amb aquella persona, doncs, bueno, doncs el de dir, doncs, m'explico, no?
Això pot sonar desagradable, el m'explico.
No, el que és desagradable és, m'entén? Vostè m'entén?
És més agressiu.
Perquè, clar, estàs dient-li, estàs qüestionant la seva capacitat d'entendre el que jo li estic dient, no? Per tant, posem-nos nosaltres el però de dir, bueno, doncs potser sóc jo la que no m'explico bé, no? Jo crec que és millor el dir el m'explico en qualsevol àmbit, per telèfon o parlant amb qualsevol persona, és molt millor i és molt més correcte l'utilitzar el m'explico que el m'entens, d'acord? O a vegades també serveix molt el com molt bé sap. Vale? Per molt que no sàpigui res aquella persona, si tu amb aquella persona ja estàs dient que sap alguna cosa, és alerta, no? Que jo això no he de saber, o ho sé o no ho sé, però si ella me diu que no he de saber, pues, a veure què m'està dient, no? Per tant, li creem l'estat aquest d'alerta, no? D'escoltar.
Això pel que fa, doncs, estem atenent una trucada, de vegades però rebem una trucada i, com dèiem abans, pregunta per una altra persona que hi hagi, en aquest cas, a la redacció. Com hem de reaccionar, llavors?
És important preguntar-li, doncs, el que dèiem, si ell no ens ho ha dit, qui truca, el càrrec d'aquella persona o qui és, o sigui, el seu nom i qui és, i l'empresa des d'on truca i el motiu de la seva trucada. Així realment nosaltres tenim tota la informació per poder facilitar o per poder passar després aquesta trucada.
Sí.
Una altra cosa, si per exemple no hi fos i haguéssim de deixar un telèfon, val? O ens contesta o ens surt el contestador automàtic i diem, pues, bueno, pues, em dic tal i sisplau truca'm amb aquest número de telèfon, intentem ser pacients, perquè hi ha vegades que diem el número de telèfon com si estiguéssim, saps? Llavors, pues, bueno, pensem que aquella persona ha de prendre nota d'aquell número de telèfon, per tant, diguem-lo pausadament i de manera que se'ns entengui.
En l'exemple que posem abans de la redacció no és tan habitual, però sí que és cert que hi ha empreses on la gent truca per fer reclamacions. No direm el tipus d'empreses, perquè tothom pot imaginar-se una empresa on la gent truca per fer reclamacions, no? Quina ha de ser la nostra reacció quan la gent truca, doncs, sovint enfadada?
La millor manera de que aconseguim que aquella persona no s'alteri més de lo que n'està ja és deixant-la explicar que expliqui, que s'esbravi, que digui tot el que ella pensa. Nosaltres escoltem-la, el que deia abans, de fer senyals de sentiment, de dir sí, realment estic aquí i l'estic escoltant, d'acord? Llavors, un cop ella hagi explicat tot el seu problema, és quan nosaltres contestarem. Perquè hi ha vegades que no estem d'acord amb el que està dient aquella persona i el que fem és interrompre-la, no? O debatir el que ella està dient. No,
incrementem més aquest nerviosisme.
Llavors encara és pitjor. Per tant, aquella trucada es pot eternitzar i de l'altra manera, si nosaltres som conscients de que, bueno, de que està nerviosa, tingui o no tingui raó, nosaltres l'escoltem i després tranquil·lament li responem intentant sempre trobar-li una solució amb aquella queixa, d'acord? Si no hi és aquella solució, doncs, bueno, doncs, tranquil·la, jo l'entenc, doncs, li prenc nota, intento solucionar-ho, doni'm el seu número de telèfon i tan aviat sàpiga alguna cosa, doncs jo em poso en contacte amb vostè i li dic.
I si diem que ens posem en contacte de veritat després.
Sempre que ens comprometem a trucar, a tornar a la trucada, tornem-la, perquè si no som nosaltres els que estem quedant molt malament.
Abans hem parlat del que hem de fer, si la trucada no és per nosaltres, la informació que hem de recollir quan algú no hi és, si li hem de passar doncs, a un company, com es passen aquestes trucades? Una vegada hem recollit tota la informació, com podem passar la trucada a un superior o a un company?
Amb un company, si per exemple ens truquen a nosaltres i aquella trucada no va pel nostre departament, doncs el que hem de fer és intentar esbrinar per quin departament va adreçat aquella trucada, trucar amb aquell departament, parlar amb aquella persona i explicar-li el motiu. Si a nosaltres ens l'han explicat, explicar-li el motiu. Mira, tens aquesta trucada i aquesta persona vol tal cosa, d'acord? Per no tenir que aquella persona torna a explicar una altra vegada el mateix. Això passa molt amb empreses grans, no? De dir, ostres, és que m'estàs passant d'un departament a un altre, a cada departament he d'explicar el meu problema. Això dona una imatge de descoordinació, de desorganització i de desinterès per part de l'empresa brutal. Per tant, això intentem evitar-ho i la gestió l'hauríem de fer nosaltres. Intentar esbrinar quina persona va adreçada o en quin departament i explicar el motiu. Llavors, un cop li passis, aquella persona ja està enterada de la trucada i, per tant, agilitzem molt més la gestió, d'acord? Després, una altra cosa és si la persona a la que truquem té secretària o té un assistent personal. Si té aquesta figura, hem de passar sempre per aquesta figura. Hem de trucar abans a la secretària, perquè ella serà la que farà el filtre. Ella sap si realment aquella persona pot atendre en aquell moment o no. Per molt que jo també estigui ostentant un càrrec amb aquella empresa, i per exemple, doncs, bueno, tinc molta relació, no? Jo vull trucar al meu superior, però tinc molta relació i tinc el contacte directe del seu despatx, sí. O tinc el seu mòbil. Si té una secretària, passem abans per la secretària, perquè pot ser que estigui reunit, llavors ens evitarem el... Perdona, és que m'estàs molestant, estic reunit ara, truca'm a mitja hora. Que tornis a trucar al cap de mitja hora i encara continuï reunit aquella persona. Per tant, tu l'estàs molestant. Si tu directament truques a la secretària, la secretària te dirà, pues mira, en un principi estarà a mitja hora, però tu tranquil que després jo te truco. D'acord? Llavors hi ha el tema de nivells jeràrquics, no? Que és el que parlàvem l'altre dia. Si, per exemple, són dos directius els que volen parlar, les trucades les farà el que diem, no? El filtre sempre el fa la secretària, per tant la trucada les rep i les fa la secretària. Llavors en un principi serà, doncs, bueno, vull parlar amb el director general, no? Doncs la meva secretària trucaria la secretària del director general i sempre, un cop, si el director general es pot posar, em passaran abans a mi la trucada. És a dir, la persona de més baix càrrec, la persona d'un nivell inferior, és la persona que s'espera al telèfon. Mm-hmm. D'acord?
D'acord. D'altra banda, sovint passa el superior o el company està ocupat, està reunit o simplement en aquell moment no s'hi vol ficar. Com reaccionem?
Bueno, pues, si no s'hi vol ficar, pues, la millor excusa és dir que està reunit, n'estigui o no n'estigui. Val? Llavors el que diem, no? Pues, agafarem totes les dades i intentarem pues, bueno, pues, trucar-lo més endavant. Si encara no s'hi vol posar, perquè és, no sé, és un tema que potser amb ell no li pertoca i hi ha gent que insisteix, no? Sobretot quan té un problema, en parlar amb el director general, pues, bueno, pues, llavors intentem traslladar a la persona que el pugui atendre i la trucada la farà la persona que l'hagi d'atendre amb aquella persona, d'acord?
I ja per anar acabant, com finalitzem una trucada?
Bueno, en un principi la trucada sempre l'hauria d'acabar qui ha trucat, perquè és realment qui sap quantes coses, quants temes vol tocar amb aquella trucada.
Sí.
Però hi ha trucades que s'allarguen eternament i no hi ha manera de que s'acabi, no? Llavors, pues, bueno, jo crec que la manera més educada és no li vull fer perdre més temps. Si de cas en tornem a parlar un altre dia o ens truquem o... Llavors, tu de manera educada estàs donant a entendre que la trucada s'està allargant massa i que ja és moment de penjar.
Ja, per acabar, volies fer una puntualització sobre el concepte d'etiqueta o etiqueta online, oi?
Sí, sí. En un principi, bueno, sol és un petit consell, no utilitzem, amb correus electrònics, és molt lleig utilitzar les majúscules, perquè les majúscules és sinònim de que estàs escridassant en aquell moment. Per tant, hi ha mails que són tots amb majúscules i només obrir-los ja, no? Ens fa com un mal d'ulls, no? Per tant, intentem utilitzar les minúscules. Si volem ressaltar alguna cosa, fem-ho amb negreta, però no amb majúscules, vale? Després també, una última cosa, ja que parlem de mòbils, parlem d'internet, parlem de xarxes socials, vale? És un minut.
Sí.
Sobretot amb gent jove. Pensem que les xarxes socials estan per penjar i per publicar, pues, la teva ideologia, el que penses, el que t'agrada, el fins i tot on estàs, vale? Però pensem, siguem sobretot adequats amb el que estem penjant en aquell moment, perquè potser en aquell moment ens farà gràcia penjar-ho, però nosaltres no sol tenim d'amics els nostres amics. Tenim d'amics, per exemple, a gent que està dintre de l'àmbit laboral, o tenim amics a gent que pot ser en un futur poden ser els nostres jefes, vale? O inclús pot ser informació pública que els nostres seleccionadors, en un moment determinat, si optem en una entrevista de feina, pot ser que googlegin el nostre nom i ens surti, pues, les fotos de la festa del dissabte passat de la borratxera que vam, vale?
Sí,
per tant, vigilar el que estem penjant, les fotos aquestes que a vegades jo ara no les entenc, no sé si és que ja sóc gran o què, però aquestes fotos que pengen les nenes jovenetes, no? Totes insinuants, que dius, ara pot ser molt divertit, sí, però el dia de demà això et pot fer molt mal. Per tant, ara no crec que ens estiguin escoltant aquestes nenes, però les mares o els pares sí, i això sí, que ho vigilin i que els hi aconsellin que tinguin bastanta cura.
Doncs ho deixem aquí, Laura Sánchez, gestora d'ens corporatius i consultora en protocol. Moltes gràcies, bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres.